Avui, un divan molt especial. Avui, Sílvia Còppolo conversa amb Josep Carreras al Teatre L'Atlàntida de Vic, on el tenor ha estat guardonat per l'entitat Amics de la Ciutat de Vic.
Quina emoció. És una emoció gran, eh?
Per mi.
No, per mi. Li he de dir moltes coses, eh? Veure si aconsegueixo, sap, que vostè encara ens en digui més. Miri, primer de tot vull donar les gràcies a Vic i als amics de la ciutat de Vic, que no és solament una entitat. Aquí hi ha amistat, aquí hi ha empenya l'art i la ciutadania. I vull destacar que vostè l'han fet mereixedor del premi, diuen, per l'excel·lència professional, l'altruisme social i els valors humanístics universals, que són tres potes genials. I sap, a mi em fa molt de goig de ser amb vostè, perquè no sé si vostè ho recorda, però jo ho tinc molt present. El 1988, i m'emociona, jo era a l'Arc de Triomf transmetent per Catalunya Ràdio la seva tornada, i el 1992 era a TV3 aquella primera marató que vostè va empènyer contra el càncer també. Per tant, fem 88, 92, 2024. És sensacional. Vostè ara és feliç?
Sí, molt.
Molt?
Molt, molt feliç soc.
Què sent ara mateix vostè?
Agraïment.
Agraïment.
Sí. Agraïment a totes les persones que m'han permès desenvolupar la meva carrera artística, musical, i més encara totes les persones que col·laboren amb nosaltres a fi de la Fundació, que és curar malalts de leucèmia.
I si hagués de triar, no sé, una cançó o una ària que expressés aproximadament el que sent ara, què? Què escolliria?
N'hi ha moltes.
Només amb una ja faig. Va.
Sí, però vostè no em pot preguntar quin dels meus cinc nets és el preferit.
Bueno, ja li tinc... No, això no li preguntaré, però li demanaré per cadascun dels cinc. Ja li dic ara.
No, és
una ària o dues o
difícil,
tres.
És difícil. Bueno, l'ària de la Carmen, de Don José de la Carmen, és una de les meves preferides, sens dubte.
Parla di lei, della madre lontana,
fedele messaggera, fedele identio, d'un foglio.
Herman von Karajan, tinc entès que li va dir que vostè li agradava a ell, perquè cadascuna de les persones que hi ha a la sala, quan vostè canta, sent que vostè canta per aquella persona. Això és sensacional. Llavors pensa, sí, és clar, però per fer un espai per aquest sentiment passen moltes coses en una òpera. Hi ha moments d'amor, hi ha moments de traïció, hi ha moments d'engany, hi ha moments
d'amor. Tots els sentiments de l'ésser humà estan
barrejats
en l'òpera, evident, la majoria de vegades.
Llavors jo ara me'l miro i penso, al cap ja sap que ara ens diuen que tenim fins i tot neurones al cor i a la panxa, també. Com s'ho fa per poder expressar els sentiments de manera que cadascú senti que està cantant per aquella persona i que vostè no quedi desbordat amb tants sentiments? Com s'ho fa per connectar amb els seus propis sentiments i continuar bé?
Tenim una gran sort.
A veure.
Que són els compositors i els llibretistes.
Sí.
O sigui, evidentment, el personatge de Don José a Carmen només un ha de tenir un cert talent interpretatiu per realitzar allò que ha volgut el compositor i en aquest cas Marimé, que és l'autor del libret de Carmen. I després cadascú de nosaltres hi posa el seu gra de sorra, hi posa la seva visió del personatge, la seva visió tant sigui en l'aspecte musical com en l'aspecte escènic.
I al final hi posa també l'experiència viscuda pel que fa als sentiments?
Segur, encara que sigui inconscientment.
Encara que sigui inconscientment.
Però segur que surten a flor. O sigui, segur que l'experiència viscuda a nivell, tal com diu vostè, sentimental o a nivell de diferents situacions viscudes, a l'intèrpret, d'una manera o altra, l'ha d'afectar positivament. Espero.
Positivament, sempre, espero. Quan acaba l'obra, què queda, ple o buit?
Depèn del que hagi cantat. Però si canto Carmen, evidentment quedo buit, l'acabo de matar.
Ja ho entenc. No mati molt sovint, senyor Carreras, no mati molt sovint, és clar.
No, però depèn del rol que interpreti. Si estàs interpretant Werther, lògicament tot el que representa la vida i la mort de Werther surten a flor, no? Però també hi ha moments de gran plenitud. Si has cantat una òpera com Aida o com Turandot o com La força del destino, aquestes òperes, sobretot Verdi molt, que donen la possibilitat d'expressar.
Llavors pensava, vostè té la capacitat, imagini's, d'expressar-ho tot. Tothom sent que li canta a ell, però a la vegada vostè és com una mena d'alquimista, perquè fa que les persones sentin, es connectin amb els seus propis sentiments, que d'una altra manera potser els hi seria una mica més complicat. És a dir, vostè els fa ser més humans.
Però, veiem. Ho dic molt sincera.
Sí.
Cada un de nosaltres, els intèrprets, intentem transmetre el que sentim.
Sí.
Però el motor, l'ànima de tot això, són els músics, són els compositors.
No es tregui mèrits.
No,
això no. No.
Jo puc ser millor intèrpret que un altre. Això potser, o sigui,
jo segur. Jo segur. Estem segur, d'això segur.
No, per un cantant. Però aquí el motiu de tot això l'ha creat un home amb un talent extraordinari, sigui Verdi, Puccini, Bizet, Wagner, Mozart o Rosmerbach.
Recorda el primer dia que va veure Fontcarajan?
Sí, bueno, vaig veure...
Que hi va cantar?
No, sí, era un assaig.
Era un assaig?
A Salzburg, de la missa de Verdi, la missa de Requiem de Verdi. Sí, era l'any 76, el mes d'abril, el festival de Pasqua, dir-li l'hora i tot.
L'hora, quina hora era? Sí. Que veig que li ha quedat gravat, això.
Era un assaig a les 10, perquè el mestre Caen més tard de les 10 no començava.
Molt bé.
Cosa que per un cantant no és l'ideal. Però bé,
si el mestre ho diu...
Això és un altre tema. No, veiem, va ser una impressió gran. A més, aquest home, a part del seu talent musical i ser un dels més grans mestres que hi ha hagut, tenia una mirada, els ulls blaus, una mirada que aquella mirada realment t'afectava. Sí.
Toca,
sí,
tocava el cor.
Molt. Una gran personalitat i una gran sensibilitat només en la mirada. Jo vaig tenir la sort de treballar amb ell durant forces anys.
Era com un pare per vostè?
Bueno, en un cert moment determinat, ell em donava totes les possibilitats per expressar i per seguir-me com a director d'orquestra en la música i no exigir-me mai res que no fos normal i que no fos adequat pel moment interpretatiu. Era un director d'orquestra verdaderament sensacional, extraordinari.
Avui al divan, Sílvia Coppolo conversa amb Josep Carreras al Teatre L'Atlàntida de Vic.
Penso que una gran persona i un gran artista com vostè ha de ser capaç de liderar la seva pròpia vida i de poder trobar des de molt jove la manera de poder superar també aquests moments que no acaben d'anar bé. Jo he llegit que vostè davant de bon cara gent aquell assaig que era tan jove.
No, sí, jo...
Què va passar?
Aquest assaig, bé, per dir-ho ben clar, no va ser el millor. No? No, estava... Lògicament,
no, no,
a trobar-te amb Foncari per primera vegada, sense haver assajat amb ell en piano, ni haver-lo vist mai amb Karajan davant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín i el Verdi Requiem, era un moment de gran tensió. Jo, a més, encara era relativament jove.
Era molt jove.
Sí.
Vostè diria que la música ens fa millors persones?
Crec que la música ens pot ajudar a ser millors persones.
Cura el cos, la música?
Sí.
Això ho sap del cert?
Ho sé.
Cada vegada s'entén més, no faig broma, no? De com els estats emocionals, que són de plenitud, que són d'afecte, que ens eixamplen el pit i els pulmons, li donen l'ordre a les nostres cèl·lules perquè estiguem més sants. Vostè ho ha viscut, això?
Sí, relativament sí, és cert, és cert. El que passa que la música et dona tot de positiu que té la vida. O sigui, et dona la possibilitat d'intentar ser millor, et dona la possibilitat de comprendre els altres, et dona la possibilitat de tenir una força que potser desconeixíem que la teníem. La música, potser, aquest és l'efecte que ha fet en mi.
A vostè és com si digués, l'alquimista és la música, també.
Perdó?
L'alquimista
no.
És la música, no?
Sí, sí, l'alquimista és la música.
Cura el cos, em diu, i cura l'ànima, que al capdavall no es poden destriar moltes vegades.
No, és cert, però jo crec que cura encara més l'ànima que el cos.
Rachmaninoff, aquell concert per a piano i orquestra número 2, va ser aliat seu.
Per una casualitat, a l'habitació, això era Seattle, tenia una cinta i una casset d'aquesta, i vaig començar a sentir aquest concert, que sempre m'havia agradat, però es va convertir en el leitmotiv de la meva estada a Seattle. Jo cada dia intentava escoltar aquest concert, precisament per això que dèiem, pel que em donava a la meva ànima, el que donava a la meva ànima, els meus sentiments, els meus feelings. I va ser aquest com que hagués pogut ser un altre. Evidentment, aquest és un concert meravellós de piano, però va ser la música, no va ser Rachmaninoff. Va ser Rachmaninoff, sí, però hagués pogut ser una altra peça de música. Hauria pogut ser Brahms, Mozart o Tom Jones.
El Premi d'Amics de la Ciutat de Vic de l'any 2024 ha estat pel tenor Josep Carreras, en el marc del Teatre Atlàntida de Vic, Sílvia Coppolo i Conversa. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die.
Tom Jones també.
No, sí, és que tot el que sigui la música que t'arriba, la música que et dona, que et fa sentir millor com oient i com a, és la música que té qualitat, no necessàriament ha de ser Mozart o Beethoven. Pot ser Tom Jones o Frank Sinatra.
O Frank Sinatra. No sé si amb els fills o amb els nets va a concerts de rock.
Alguna vegada hi he anat.
Què diu ara?
Però amb els meus fills no, perquè després s'acostumen. No. No.
Ja. Yeah.
Alguna vegada he anat a algun concert.
Com ara aquí, d'aquí?
Michael Jackson.
Michael Jackson, sí. Oh, era una estrella.
Evidentment, una gran personalitat. Vaig anar-lo a veure a Viena.
Sí.
L'any 89 devia ser.
Després, quan ja s'havia recuperat.
Sí.
Ara jo me'l mirava aquí al vídeo, el veig ara, i penso el senyor Josep Carreras, de sempre que li brillen els ulls.
Perdó?
Li brillen els ulls, senyor Carreras,
sí.
A vostè sempre.
Però veig poc, eh?
Bueno, no ho sé, però qui el mira a vostè, diu, li brillen els ulls aquest senyor.
No.
I el mirava i pensava, oh, té aquest aire, si vol, de seductor. Com que no? Com que no? No em dirà que no. Vostè... A hores d'ara, si hagués de dir a algú que l'estima de debò, amb quina cançó ho faria?
Qualsevol. Els sentiments...
Vostè,
es transmeten. No, no tindria cap predilecció.
T'estimo, d'Edward Grieg.
Sí.
Bueno, aquesta?
També. És una gran cançó i una cançó que he cantat molt i amb molta emoció sempre.
I per l'eternitat t'estimo, és cert. I per l'eternitat.
Diu que la cantarà el dia que deixi els escenaris. La va cantar a l'Arc de Triomf.
És cert.
La tornarà a cantar quan... Però això falta, eh? Per això dels escenaris que els deixo, estem en un escenari, eh? Encara falta, oi?
Vostè és molt bona, però no ho sé.
No s'ho pensi, eh? Quan te n'adones de tot fa 20 o 30 anys. Ah, que us passa a vosaltres també, eh? Quan t'hi fixes, bom, 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 bom. I l'amor és un misteri en ell mateix? Com, vostè que tant ha cantat a l'amor, com ho explicaria? Què és l'amor?
Tenc un sentiment... especial cap a una persona, si és l'amor de parella, o molt més fàcil, si és l'amor dels fills o dels nets o dels amics. Però parlant de l'amor de parella és el sentir-se d'una manera incondicional al servei en tots els aspectes d'aquella persona. Servei entre cometes, naturalment. O sigui, voler que aquella persona estigui el més bé possible i tu fer també el possible que això, perquè això, perdonin, sigui possible.
Ah, no? Vostè fa així i jo penso és donar-se, fa
sí,
el gest.
Evidentment que sí. Evidentment. És... De manera donar-se. Incondicional.
De manera incondicional.
Absolutament. Com l'amistat. Jo que no concebeixo l'amistat si no és incondicional.
Té bons amics? Vostè té bons amics?
Gràcies a Déu, sí.
Em parla de gràcies a Déu. Jo em pensava que això de Déu...
No té res a veure.
És una manera de dir.
No. Vol que entrem en aquest tema?
Vostè entrem el que vol. Begui aigua. Ens hem d'anar refent.
És molt complicat i molt difícil.
No és fàcil, això.
Vostè també deu tenir els seus dubtes.
Sí. Li he de dir que la certesa no la tinc. Algun cop m'han dit, creure no fa nosa. I he pensat, mira.
Sí.
Sí?
Però et pots equivocar. Bueno, és igual.
Sí.
Deixem-ho així. Un pot creure o no creure, però crec que tots nosaltres, d'una manera o altra, inclús els agnòstics, inclús... creiem en algun tipus de sentiment superior. No el senyor amb els cabells blancs i les barbes, evidentment que no. I no dic que sigui Déu, és una força
Una força primera, una força...
Sí, una força que segurament ens fa creure en allò, en aquell moment, i de segons com, es manifesta la nostra vida, hi ha moments que hi creus més, hi ha moments que no hi creuràs mai, hi ha moments... Però, malgrat a tenir els dubtes que admetre sí. que tinc, malgrat tot, penso que hi ha una força que és superior a tot i que ens dona la possibilitat de poder-hi creure si ho necessitem.
Li agraeixo l'esforç que ha fet per poder contestar aquesta pregunta, que no és gens fàcil, senyor Carreras. Gràcies.
Per favor.
I la sinceritat. Parlàvem dels sentiments que s'expressen a l'òpera, l'amor, però també la gelosia, a veure l'esperança, però la traïció, l'engany i la por. Tots tenim por al llarg de la nostra vida moltes vegades. Com s'ho ha fet vostè, com s'ho fa per travessar la por i anar endavant?
I qui li diu que la travesso?
Jo que el veig aquí. I el que ha fet a la vida, si no l'hagués travessat, potser amb l'acció, avui els amics de la ciutat de Vic no el podrien fer ambaixador.
No, això és veritat. No, veiem, és cert que a part de la professió, a part de tot el que transcorre en la professió d'una persona i tal, també hi ha l'aspecte purament personal, no? I crec que tots passem moments de por, però hem de tenir la determinació necessària per almenys intentar vèncer-la.
És allò que deia abans del lideratge personal.
Sí,
eh?
Sí.
Abans hem parlat, hem sabut coses també de la seva família i aquest matí, allò, quan pentinava pensava, mira, en Josep Carreras, que era una criatura, i anava a la perruqueria de la mare. Quina sort que tenien les senyores que anés allà i vostè què entès?
I a la sort que teniu del duro que em donaven.
O de mica en mica, miri, anava a fent. La mare li va dir que creiés en vostè, però i ho ha fet, ha cregut sempre en vostè i en que podia anar endavant. La mare, però, se'n va anar molt aviat.
Massa.
Aquesta mena d'orfanesa de mare, com ho ha fet per poder continuar tirant endavant?
Bueno, en el seu moment, quan vaig perdre la mare, vaig tenir la sort dels meus germans. Els meus germans, que tenen més anys que jo, no masses, però més anys que jo, van ser un refugi extraordinari. Em van donar ja no dic l'amor, l'afecte, però va ser la manera que jo vaig poder superar la mort de la mare, per què no dir-ho. I des de llavors la relació que tinc amb els meus germans és meravellosa, amb cada un d'ells.
Que tenia 18 anys, no, vostè?
Correcte.
Quan va morir la mare. El pare era mestre de francès, havia lluitat per la República, llavors hi va haver la Guerra Civil. No el van deixar fer més de mestre. Van mirar d'anar a l'Argentina. Em consta que vostè també aconseguia un altre duro, no sé si era un duro o un pes argentí, quan van tornar de l'Argentina, que també cantaven els tripulants
passatgers. Sí, de la meva manera, però hi havia, doncs... És que una cosa molt curiosa, però en aquells temps passava així. Vam anar a l'Argentina, jo tenia 5 anys, tota la família, i vam anar en primera classe, no fos cas. Perquè un senyor que era amic de la senyora, de la tia de Linier i totes aquestes coses, doncs resulta que va aconseguir aquests passatges en primera classe. Vam estar a Argentina un any, les coses no van anar massa bé i vam tornar amb cinquena classe perquè no n'hi havia de més baixa.
De la primera a la cinquena, sí, perquè no n'hi havia de més avall.
No n'hi havia més avall. Però per mi va ser un goig extraordinari. Jo em divertia molt. Hi havia unes senyores que em deien, José, canta, i no sé què, i tal, igual. Jo, no sé, cantava i feia... Avui que estem? no sé, a Càdiz, pues, m'inventava cançons, i si anàvem a altres ciutats, pues, no sé quines ciutats es feien en aquell moment. Bueno, hi havia São Paulo, hi havia després Montevideo, tot el trajecte jo anava intentant, a la meva manera, imagina't, un nen de 5 anys, cantar un tipus de música que em semblava que era adient pel lloc on estàvem.
Després el seu pare va haver de fer de guàrdia urbà, sí, perquè ja no el van deixar fer.
Sí,
de
va ser caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Salokov i tot això.
Es parlava de la Guerra Civil a casa?
No es parlava de la Guerra Civil d'una manera concreta. Vivíem nosaltres també, el meu avi matern, Salvador Coll, que ell sí que era un home dels que va lluitar durant la guerra i que després també va passar els seus moments de dificultat. Però no es parlava de la guerra, però no calia, s'intuïa. No em deien, aquest senyor és molt bo i nosaltres... No. O aquest senyor és molt dolent i no. Però s'intuïa de la manera que deien o no deien quina era la seva posició.
I era aquell temps dels silencis.
Dels?
Silencis.
Sí.
Els silencis.
Sí, sí.
Vostè continua sent republicà?
Li haig de dir? Sí.
Que em consta que en un partit del Barça-Madrid vostè va dir «Visca Catalunya, lliure!» i després a l'Alberto, el meu company a la televisió, li va dir que era independentista. I ara...
Escolta, veiem.
Aviam. Oh, és una pregunta, jo
no
faig...
No vull posar en un jardí,
bueno,
però,
no.
Però veiem, jo aviam. Tinc un sentiment molt clar. Per sí. Mi el catalanisme és quelcom ineludible, tot el que representa el sentiment català, i a més el republicà faci l'equació.
I com explica? Bravo. No hi ha cap incògnita en aquesta equació, ja li dic, eh? I com explica Catalunya al món, vostè, quan està, no sé, a Los Angeles, a Nova York, a Viena?
Un sentiment. Un poble molt convençut de les seves virtuts. Però això no vol dir arrogància.
Això què vol dir, doncs?
Això vol dir que té Catalunya en tants aspectes. És l'únic al món, o hi ha molt pocs altres indrets del món que t'ho puguin oferir.
I ara no els troba, aquests altres indrets, al cap...
Bueno, independentment dels temps que puguin córrer, si un té les idees clares, seran aquelles idees. I aquest és el meu cas.
Deixi'm parlar una miqueta també de la família. Vostè ha estat un bon pare?
És difícil dir-ho. Què més hagués volgut jo? Però, clar, un pare que està 11 mesos l'any fora de casa no és fàcil. I això és el que m'ha passat a mi. Ara, el més important de tot això és que crec que ara que han passat molts anys, ara que els meus fills són adults i són pare i mare, etcètera, etcètera, la relació que tinc amb ells és magnífica i això potser vol dir que tan malament no vaig fer-ho.
L'Albert i la Júlia i els nets, Maria, Miquel, Júlia, Adrià i Joan. Si dic una paraula per la Maria, quina diria?
La gran.
Arrisqui més. En Miquel.
Què vol que digui? Jo sóc l'avi. O sigui, em semblen tots ells, els cinc extraordinaris, meravellosos, i la mare de simpàtics, i intel·ligents, guapos, i com l'avi.
All'alba vincerò.
Avui al divan, Sílvia Coppolo conversa amb Josep Carreras al Teatre L'Atlàntida de Vic.
Deixin que saludem també els espectadors, els companys de Catalunya Ràdio que ara graven aquesta conversa. Doncs en posterioritat en farem un divan amb la seva musical, la ràdio, que vostè ja hi va anar a cantar als 8 anys, eh?
I tant, i tant. Vostè és molt jove, però potser algunes persones a l'audiència ho recordaran.
Què?
Hi havia un programa de Ràdio Nacional que s'emetia, bueno, s'emetia a tot Espanya, però es produïa a Barcelona, que era Dalmau i Vinyes.
Sí, sí. Senyors Dalmau i Vinyes.
Senyors Dalmau i Vinyes. I un dia vaig cantar en aquest programa. Van demanar si volia cantar, i vaig cantar. I evidentment, això va ser una mica el meu inici amb les ondes.
Podríem parlar del Liceu de Benmenut i després el gran paper allà amb la Montserrat Caballé. Montserrat Caballé mereix capítol a part sola en la seva vida, senyor
sí,
Carreras.
Sí.
Per què?
No solament per com, de la manera que va estar al meu costat en moments que jo començava i que per mi era molt important, sinó com a cantant ha sigut extraordinària, la millor de la història, potser amb la Caldes.
Amb la Caldes, amb
la Caldes. Caldes. I a part d'això, com a persona, a mi es va portar sempre de manera meravellosament, meravellosament. Haig de dir que només tinc paraules d'agraïment i d'estima per la Montserrat.
I quines altres persones, intèrprets o directors, qui vulgui, en la seva vida professional com a cantant, han estat clau, persones clau?
Tants.
Els que vulgui. Ja tenim tota la nit.
No, evidentment hi ha cantants amb els que jo he cantat molt sovint. La direcció de Confoncari en Única, el mestre Abbado, el mestre Muti, tots aquests grans mestres amb qui vaig tenir una molt bona relació artística, i altres persones, inclús persones de menys importància mediàticament.
Però, per vostè sí, però persones de molta importància.
Exactament. A mi una persona em va dir a Nova York un dia quan jo vaig anar a Nova York a cantar per primera vegada. Era un que es cuidava de l'attrezzo.
De l'attrezzo, sí.
I em va dir, Josep, si no et sap greu, he pensat donar-te un consell. De tant que sí, clar que sí. No, és molt senzill. No t'enfadis mai amb una soprano.
Un magnífic consell, no?
És el que he fet. És el que he fet.
Ara ho anem veient. Es va sabent de mica en mica. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, quina relació tenien entre tots tres? Perquè, a veure, tres grans tenors, en algun moment potser hi havia... Què?
Afortunadament no. Va ser extraordinari la relació que vam tenir entre els tres, la manera que pujàvem a l'escenari, les ganes que li anés tan bé al teu company com a tu. Tot, de veritat, per molt que es pugui dir o pensar de que hi havia una certa rivalitat artística...
Sana.
Sana, evidentment, entre nosaltres. No, sí, potser sana, sí, més faltaria, cadascú volia fer el millor d'ell mateix. Però també vam tenir un període fantàstic, de veritat.
Em sembla que un dia, a Plácido Domingo, el 1988, va cantar al Liceu, Plácido Domingo i Renata Scotto, i vostè hi era?
Sí. Explico.
A veure, expliqui'm.
Jo feia 3 dies que havia tornat d'Estats Units, diguéssim, amb llum verda. Però la llum verda volia dir, Josep, no facis això, Josep, això, cuidado, etcètera, per part dels meus doctors. I jo vaig dir, escolta, vull anar al Liceu, jo canta el Plaza, jo canta la Renata Scotto, la Fedora, que és una opera que m'agrada. Puc... Sí, però vés-hi només una estona, home, una estona. Bueno, vés-te després del segon acte. Bueno, pues, i jo el que vaig voler va ser anar a saludar els meus companys abans d'anar-me'n. I vaig baixar a l'escenari i els vaig saludar, tant a la Renata com... Hi havia el Vicent Sardinero, també, per cert, com el Plàcido. I abans el Plàcido, d'aquesta manera que és ell, pues, em va portar davant de la cortina i llavors el públic va reaccionar d'una manera que tota la vida me recordaré, va ser una reacció per mi magnífica.
Quan sent els aplaudiments del públic en aquell moment a l'Arc de Triomf, quan acaba de cantar, què sent?
Agraïment.
Agraïment. Sí. Pensa en la mare que li va dir.
Sí. Sobretot abans d'entrar a l'escenari.
S'hi encomana?
En quin sentit?
Mare, ajuda'm allà on...
No, encomanar-se en aquest sentit. No, n'hi ha prou amb un pensament. Pensar en la mare.
M'han dit que a vegades, no sé si sempre, porta una bandera, una senyera amagada quan surt a cantar.
Quan haig de cantar, sí.
Sempre.
En aquesta butxaca.
Sempre.
Sí.
És, jo porto Catalunya al cor, això.
Espero.
El cor està aquí, això em consta, això, sí.
No, veiem, per mi el sentiment catalanista i el sentiment que m'ofereix la meva terra és de les coses més importants de la meva vida.
Quan a vostè li van dir que tenia leucèmia, el percentatge de possibilitats que es curés era baix.
És cert.
17%. No sé si era un 10, un 17, era baix. Era...
10-15%.
O sigui, amb un 10-15%, ara que ens diuen els metges, t'has d'enfocar als pensaments positius de la vida, t'has d'enfocar al me'n sortiré. Com es va enfocar vostè això? Què va fer?
Jo vaig tenir la sort de que vaig rebre un recolzament i un grau d'afecte per part de tothom que em va donar una força extra, no? I això, juntament amb el recolzament, potser que hi ha una espera de la família i dels amics més propers, va fer que jo tingués aquesta força. Jo vaig pensar, si hi ha una possibilitat entre un millor, quan els metges et parlen de percentatge d'èxit sobre la malaltia i totes aquestes coses, ja, si n'hi ha una, aquesta és la meva.
Això, ser un optimista, és enfocar la vida en positiu.
No, clar, és que què tenia que fer, si no tenia altra.
Té molt de mèrit, ho aplaudeixo.
Vostè creu, sí.
Sí. Bueno. Sí, enfocar la vida en positiu, veure allò que en diuen, no?, el costat brillant de la vida, que fins i tot ara pensava que canten els Monty Python, no?, allà quan estan al final de la vida de Brian, estan allà cantant. I va canviar d'hàbits, va canviar l'alimentació, va posar-se a fer esport molt més. Què va canviar? Després?
Després, que em pensava que era l'home més savi del món, que seria l'home que fa les coses tal com diu el llibre, que no m'equivocaria mai, que no faria res. Però després... Ah, tornes a trobar bé. I què passa?
I què passa?
Que alguns dels errors, algun de les situacions a les que no seria el més correcte, jo també em vaig tornar a equivocar.
Em diu el...
No tant com al principi.
O sigui, es van...
No, per favor, no tant com al principi.
Es van rebaixar la intensitat dels errors.
Sí.
I què va aprendre?
Vaig aprendre que... Hi ha situacions en les que un, en aquest cas meu concret, com cantant d'òpera i tal i qual, no pot viure constantment en la carrera de l'egoisme. O sigui, que has de donar espai a altres coses. En aquest cas, el cas de la meva fundació, per exemple, per què vam crear la fundació? Per què vaig establir la fundació? Perquè jo volia almenys intentar donar a la societat o als malalts, per què no dir-ho, allò que jo vaig rebre, que va ser afecte, equip...
Coneixements mèdics.
Equip mèdic realment extraordinari.
Però ara
tot
el
això,
Clínic ja tot... té... És un centre de referència mundial.
El sí.
Clínic.
Sí, evidentment.
Vull dir que és una situació potser diferent de quan vostè va estar malalt. I ara, des de la Fundació, el seu somni quin seria?
Molt clar. Que la leucèmia sigui un dia una malaltia curable sempre i en tots els casos.
100%.
100%.
I per
aquest és el somni. Arribar aquí serà difícil. Evidentment, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que encara desconeixem dins de del que és la investigació, però els recercaires són gent d'una determinació extraordinària.
Persisteixen,
i cada dia hi ha passos endavant.
Som al Teatre l'Atlàntida de Vic, ens veuen a tota la comarca, ens senten els oients. Què demanaria o què oferiria a les persones que ara l'escolten en relació a la seva fundació?
Que dins de les seves possibilitats ens ajudessin, sigui a nivell d'intervenir en el nostre programa de donació de mèdula,
sí,
per poder dur a terme els trasplantaments, que és la manera de curar una leucèmia, i també, per què no dir-ho, a nivell econòmic, que tinguem la possibilitat d'anar tenint constantment la possibilitat d'ajudar a les persones que ho necessiten.
Ara li faré una pregunta molt difícil. Què hem de fer amb el Barça? Ja, estem acabant.
Veiem. Jo sóc del Barça,
sí,
de tota la vida,
sí,
com
senyor,
la majoria,
sí,
que són del Barça.
Li deien a Barista.
No conec que no ho són. Però, a part d'això...
Sí.
Jo anava al camp,
sí,
al Camp Nou. L'any que va anar al Camp Nou, el meu pare me va portar per primera vegada perquè tenia por de les avalanxes de les Corts, bla, bla, bla. I llavors ell, que era caporal de la Guàrdia Urbana, com jo la deia, sí, em posava dintre el seu tabardo i passàvem...
Amagat.
Amagat.
Oh, o a vegades
sí,
ningú, això,
A vegades sí, a vegades no. Però, sí, jo sóc un culer de pedra picada.
Sí, senyor, que... i tant que sí. Però ara què fem?
I llavors, què passa? Que en aquests moments...
Sí.
Jo hi sóc dels que he cridat al camp, que he fet mocadurades i tot això. A vegades em diuen, però Josep, què estàs fent? Però, en canvi, ara penso, en aquests moments de dificultat, de les que sabem, econòmiques, socials, esportives, tot el que vostè vulgui, és el moment d'estar al costat del Barça.
Molt bé.
No és el moment de criticar. Criticar en sap tothom, però ser constructiu en aquest moment.
Bravo. Que de jove deia, de més jove deia que en una altra vida serà Kubala, vostè. Messi, o Messi.
No arribem a tant, potser.
No arribem a tant, jo crec que sí, I Barcelona, com l'explica? Vostè que va cantar Els Amics per Sempre i es va fer càrrec de la música, com explica Barcelona al món?
El que la gent sap de Barcelona.
Des dels Jocs Olímpics més?
Després dels Jocs segur que sí. Però jo crec que Barcelona és una ciutat extraordinària que necessita també algun tipus de renovació en certs aspectes o tal.
Com ara quins?
La ciutat. És que no es pot viure lloc al món millor que Barcelona.
Molt bé, molt bé. Llavors, però que canviem alguna cosa,
Sí, a Vic.
Em renyaran, he d'anar acabant. Vostè, que va ser a Sarajevo, i jo pensava, la pau, la pau, la pau. Si aquests mandataris que fan la guerra escoltessin música, què passaria?
Però és que amb el cul d'ells tindria que començar per l'escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fins a... Rachmaninov, ja els coneixen, Rachmaninov, un d'ells.
Allà, sí?
Sí. No, veiem...
La música i la pau.
Perdó?
La música i la pau, com ho interrelacionen?
Home, jo crec que casen molt bé.
Per tant, ens convé sentir més música.
Oh, i tant. Segur, això segur. Segur perquè escoltant més música, tots viurem millor.
Premis. Ara que és ambaixador de la ciutat de Vic, li fa goig aquest premi?
Uf, és l'últim, a més.
Sí, és avui, és avui, ah, és d'avui. S'afegeix a una llista, entre d'altres, l'Emmy de l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units, l'Acadèmia de les Arts, la Televisió, les Ciències, el Gran Premi del Disc de l'Acadèmia de París, el Premi Louis Gili, que el Grammy, que no hi ha tanta gent que tingui el Grammy, també amb Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, el Sir Laurence Olivier, el Premi Honorari, membre honorari de la London Royal Academy de Academy of Music, el Premi Príncep d'Astúries, en fi, l'Eco Clàssic per la Deutsche Phon Acadèmia i les medalles d'or del Parlament, del Gran Teatre del Liceu, de l'Institut Espanyol de Nova York, de la ciutat de Viena, també el de Belles Arts atorgades per Sa Majestat el Rei d'Espanya el 85, i amb els Grammy, a veure, amb els catalans, amb Alicia de la Rocha, amb Montserrat Caballé, amb Pau Casals i amb Jordi Savall. Vostè se sent reconegut i estimat?
Seria molt injust, si no... Mira, que avui en tenim la prova.
Avui en tenim...
Oh, sí, que per tant, jo no tinc res que dir. Al contrari, no em puc queixar, seria injust.
Vostè ha aconseguit fer realitat tots els seus somnis?
És que això dels somnis és molt relatiu.
Van canviant.
Sí, no, a més... expressar-ho com els somnis, els desitjos, els anhels,
sí,
tot això, però els somnis...
O sigui que agafem la idea dels americans,
sí,
no? Per
probablement,
seguir el somni.
Probablement.
Doncs
no,
els desitjos, els anhels,
sí,
ho ha aconseguit. I ara, quin té ara? Ara què vol? Ara què li agradaria?
Sincerament.
Sí.
Que els meus tinguin salut i que jo ho pugui veure.
Bravo. Bravo. Acabo amb dues preguntes. Quin sentit té la vida o quin sentit li atorga vostè a la vida?
La vida és el més meravellós que ens ha passat a tots.
D'aquí a 150 anys, el Premi dels Amics de la Ciutat de Vic continuarà existint. Jo no sé si tindrem una Wikipèdia, la intel·ligència serà humana, serà artificial o què serà. Però si vostè pogués escollir una frase i mitja per a algú que evidentment no l'ha pogut conèixer, al costat de Josep Maria Carreras i Coll, una frase i mitja que vostè ara decideix per explicar qui és, què hi escriuria?
És difícil.
És l'última, però jo ara...
Va creure en el que feia.
Bravo! Senyor Carreras.
Conversa amb Josep Carreras al Teatre L'Atlàntida de Vic, on el tenor ha estat guardonat per l'entitat Amics de la Ciutat de Vic.
Gràcies per les facilitats que ens han ofert els companys tècnics del Teatre L'Atlàntida de Vic i l'entitat Amics de la Ciutat de Vic. Treballem en equip. Coordinació i producció, Albert Castellví. Documentació i guió, Blai Mercè. Gravacions a Vic, Pep Casanovas. Muntatge musical, Josep Lluís Santiso. Veus, Carles Debò i Dolors Martínez. Direcció i presentació, Sílvia Coppolo.
La donna immobile, qual più mal vento, muda d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, legge addroviso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual più mal vento, muda pensier, e di pensier, e di pensier. È sempre misero, chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauta il cuore, pur mai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non gli va amore. La donna è mobile, qual più mal vento, muda pensier, e di pensier, e di pensier. Thank you.
parla di lei, della madre lontana.
Fedele messaggera fedina ed è Gio, dar un foglio,
un suo foglio,
ed il danaro ancor, perché di troppo lor giammai non è.
Caro al cor,